convertit en un super tifó que podria deixar velocitats de vent sostingut de 185 km per hora i ratxes de fins a 230. Fins aquí les notícies de les 10 d'Ivetres Ràdio. Més informació a l'emissora pública d'aquí a una hora. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Àlega, vinga, a les 10 de matí, 5 minuts d'aquest ja diumenge 9 de novembre de l'any 2025. Benvinguts, i si sintoniseu ara IB3 a Ràdio, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears. Juanmi, començam la segona hora de programa, on queden dues.
Hem acabat amb un plat que ens han fet de cuina molt, molt xulo, molt bo i molt gustós, però ara també parlarem de tapalma, no? Perquè aquesta setmana som encara dins aquest aquestes jornades d'estar a Palma.
Avui darreria, avui darreria. Hem d'aprofitar, hem d'aprofitar.
Sí, heu d'aprofitar, efectivament.
Més
i després
coses.
D'estar a Palma tindrem una entrevista
amb Alfonso Rodríguez, sí, president de Consubal, perquè en aquest darrer any i mig s'han notat un augment molt fort de les consultes sobre el lloguer. Què està passant exactament entre això i moltes d'altres preguntes que li farem a Alfonso Rodríguez després de aquesta ruta, aquesta passejada per Mallorca que fèiem amb en Raül Valls després d'estar a Palma. Què més, Juanmi?
També tindrem en Clara Imamí, des de Menorca, que mos mostrarà el més important i més interessant de la casa senyorial més antiga de Menorca.
La més antiga de totes. I acabarem aquesta primera hora en Clara Imamí per passar a la segona hora per passar a la tercera hora a fer l'entrevista a un manacorí avui, en Joan Lledó. Què diran d'ell? És un al·lot jove, l'any 78, encara és molt jove.
És jove, sí.
Ha estat polític, se va retirar, ara és hoteler, ara torna a ser polític. Bé, una història que en parlarem amb ell de 11 a 12 a Sant Artur i jo. Què te pareix si començàvem, Juanmi, aquesta segona hora?
Vinga, jo crec que podem començar a veure on para en Raül Valls.
Ah, mira, la segona hora comença amb una passejada per Mallorca.
Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
Com vos contàvem, Tapalma és un esdeveniment gastronòmic de tapes i cuina en miniatura que et celebra cada any a Palma de Mallorca. En Raül Valls parla amb el president del jurat i ets campió del Tapalma. De què va tot això de Tapalma? Quina pel·lícula tenen muntada? Jo el que sé és que avui, diumenge, és el darrer dia. No, Raül, bon dia.
Bones, com estàu? Idò, sí, avui continuem la nostra ruta, avui que ha tornat a lluir el sol, però escolta'm una cosa. Molt important perquè avui encara sou atents a anar a Tapalma, que enguany celebra 20 anys, i nosaltres venim de ruta, com cada diumenge, però avui, concretament, en Tapalma. I què hem fet? Doncs hem quedat amb el president de jurat, no?, de Tapalma, amb Igor Rodríguez, de Bandarra. Igor, ¿cómo estás?
Muy bien, la verdad que muy bien. Agotados, porque ha sido una semana de locos, pero muy contentos.
Eso quiero decir, una semana de locos, porque aquest 20 anys d'Estapalma se diuen aviat, i a mi m'ha dit un ocellet que t'han fet president perquè deixis de guanyar, ¿no? ¿Cómo es això?
Bueno, eso dice, eso dice Beatriz, que es la de agencia COM, la encargada, y bueno, eso dicen. Sí, la verdad que al final te retiras también, ¿no? Un poco, porque ya está. hay una edad y quieres que dejar que la gente joven entre, y me ofrecieron ser presidente, y yo pues encantado, la verdad, que estar detrás es muy emocionante también y muy divertido.
Bueno, aparte de emocionante y divertido, supongo que es una responsabilidad, ¿no? Porque claro, así cuando tú todos los años que has guanyat a Palma tienes aquella ilusión, ¿no? Fas aquella feina, ahora también tú como presidente, no sé yo.
Hombre, para mí es mucha más responsabilidad, porque al final estás juzgando a compañeros de trabajo. Y no es nada fácil, porque no todo el mundo asume muchas cosas. Entonces, es una responsabilidad muy grande y es un marrón, entre comillas, bueno, pero es muy grande, porque al final, eso es lo que te digo, nos conocemos todos y los que están ahí concursando son colegas personales y de profesión. Entonces hay que ser lo más riguroso posible.
Bueno, cuéntanos un poco cómo ha estat enguany aquesta Palma, perquè avui acaba, encara hi sou a temps d'anar-hi, però ha hagut primer, abans de dia 5 fins avui, la ruta, però abans hi ha hagut el concurs d'esta Palma. Conta-mos com és aquesta competència entre uns i els altres, què és el que han d'inventar perquè sigui la millor etapa, no?
Bueno, el lunes lo hicimos en el Palacio de Congresos, empezó a las 5 de la tarde, hicimos los concursos y la verdad que hubo mucha competencia, la verdad que la gente se lo curra, saben que Tapalma es un empujón importante y quieren ganar. Entonces estuvo muy reñido, estuvo muy divertido, probamos cosas muy interesantes, cosas muy buenas. Y bueno, pues al final ganó pues el que consideramos los 8 jurados que era el mejor, ¿no? Que en este caso fue, pues en uno fue Morraya, que fue en el Tapalma principal. Y bueno, que ya es el segundo año que gana, pero es que fue un pincho impresionante. Fue cuando metimos en la boca, dijimos, ostras, aquí hay tema, ¿sabes? Y la verdad que había 5 o 6 que estuvieron ahí peleando mucho, ¿sabes?
Escolta, i jo dic una cosa, que ha de tenir un pinxo perquè sigui aquest que dius ostres, no?, que vareu dir tots els membres del jurat.
Bueno, para mí personalmente, yo lo principal es que se pueda comer con la mano, que tenga su punto de creatividad, que tenga sabor, que tenga un porqué, que tenga un sentido todo, ¿no? Y que cuando te la metas en la boca, es lo que te acabo de decir, es que digas, wow, que tenga crujiente, sabor, dulce. Que sobre todo eso, ¿no? Que te transmita algo. En este caso estaba relleno de pica-pica de calamar, y cuando metimos en la boca el crujiente del croissant con el calamar, era una explosión en la boca y fue... Pues es un poco eso, el que te abra los ojos, que digas, joder.
Que te sorprenda, ¿no?
Claro, ¿qué estoy comiendo? ¡Wow! ¡Qué locura!, ¿no? O sea, no entendías nada, ¿no? Era un croissant, relleno, estaba salado... Y bueno, la verdad que es un poquito eso, ¿no? Pero sobre todo que se pueda comer con la mano, un poquito de creatividad, sabor, tradición, una mezcla y 2 bocaditos, 2-3 bocados máximo.
Ah, molt bé, això està bé, eh? Vosaltres sou de tapa grossa o petita? Depèn, no? Supòs? Clar, hem de dir una cosa, i és que, clar, a Mallorca o les Balears en general no teníem aquesta fama, no?, de la tapa i tal, però, clar, ja som 20 anys de tapa-me. Ara ja sí que podem dir que tenim les millors tapes, no? No fa falta anar al nord, tampoc.
Sí, la verdad que han sido 20 años muy, muy duros, ¿eh? Ha habido de todo con Tapalma, con el tema de las tapas. Es verdad que aquí pues tenemos un condicionante que es la estacionalidad, ¿no? Entonces al que viene de fuera, muchos los que vienen de la península lo entienden, pero los que vienen de Europa pues no lo terminan de entender, ¿no? Pero bueno, la verdad que se está haciendo un esfuerzo muy grande por parte de los cocineros, de que están viendo que el tema de la tapa, del pincho, funciona. Y han sido 20 años y yo creo que hemos dado un paso súper importante. Hombre, es muy difícil llegar a la altura de otras comunidades autónomas, ¿no? Porque es verdad que ahí es una cuestión de tradición, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya podemos decir que aquí se ha instaurado la tapa y que se están haciendo cosas muy, muy chulas y que se puede ir de tapas, que eso es súper, súper importante poder decirlo. Me voy de tapas, ¿no? Mercados, restaurantes... Hay sitios para ir de tapas, que eso es lo chulo.
Bueno, clar, m'han passat 20 anys, com tu dius, és difícil arribar a zones com, jo què sé, el País Basc mateix, però així tot, poc a poc, la cosa amb aquests 20 anys ha anat millorant. Escolta, avui la gent encara hi pot venir, però quants de restaurant, quants de llocs hi ha per anar en aquesta Palma? Són molts, no?
Pues entre 30 i 40 creo que hay, exactamente. Ahora mismo no sé el número exacto, pero más de 30 hay. Y hay cosas muy chulas que recomiendo a todo el mundo que vaya de ruta, porque aparte que haya ido de ruta, que ha sido muy, muy divertido, ¿no? Y que lo hayan disfrutado en cualquier zona que hayan ido y que, bueno, y que les esperamos el año que viene
Clar, és que no pugueu venir avui, i doncs, escolta, l'any que ve vos hi heu d'apuntar en esta palma. Escolta, alguna etapa que diguis, aquesta no ha guanyat, però vaig estar en dubte. Què tenia aquella etapa que dius, no va guanyar, però també era fer-me candidata?
Bueno, pues había un par de ellas, mínimamente la que quedó segunda, la de Dumes Akebar, era una etapa, un pincho muy, muy chulo, con mucho sabor, era un bacalao a la mallorquina, como con una técnica japonesa, ¿no? Entonces, siempre están ahí todas en unos puntitos, ¿no? En 8, 9, 10, estamos hablando de 10 puntos sobre 1000 casi. O sea, que es uno le da una puntuación más, una menos, y suben y bajan, ¿no? Bueno, esa es la que más cerca ha estado de poder ganar, que ellos ya es la segunda vez que quedan segundos, están ahí, que están siempre rozando el palo, pero bueno, no pierden la esperanza, siguen peleando, haciendo cosas muy divertidas y seguramente algún día ganen.
Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que al final continúen, ¿no? Que continúen intentando participar en aquesta Tapalma i aquesta competitivitat entre cuiners ja ha arribat, jo crec que inclús a ses cases, ¿no? Perquè entre concursos de cocina por la tele, ¿no? concursos de tapes, això de quedar amb sus amics i dir, venga, que cada un dugui una tapa i fem un concurs, ¿no? És a dir, que concursos de tapes han arribat i tot a les famílies, en el grup d'amics.
Sí, és verdad. O sea, es como que está esa cosa divertida de vamos a juntarnos y en vez de comer, yo qué sé, un frit o algo, vamos a hacer un curso de pinchos o de tapas, ¿no? Uh-huh. Y me parece una cosa súper divertida. Yo ya conozco varios grupos de amigos que lo hacen y yo lo he hecho alguna vez. O...
Pero tú no puedes participar.
No, yo no participo, yo voy a comer.
Ah, vale. En tu equipo vale, pero contra ti ya no, porque claro.
No, pero bueno, al final no es lo mismo, ¿eh? Parece una tontería, pero estar en tu restaurante con todo la parafernalia, con todos los elementos y luego estar en tu casa y, oye, pues que al final intentas tampoco hacer algo espectacular, ¿no? Intentas hacer algo rico y pasárselo bien, ¿no?
Oye, y yo me pregunto, cuando uno está tiene que ir a un concurso de estos, toda esa gente que nos está escoltando ahora mateix, que digui, venga, nosotros enguany, ahora que arribará no res Nadal, farem un concurs de tapes. Una cosa senzilla, bona de fer i que és clau d'èxit.
Que te diga una receta.
Bueno, más bueno. Que una receta, las cuatro cosas que tengo que poner o hacer en esa etapa para ganar, ¿no? Para decir, venga, eso es éxito seguro.
Bueno, yo creo que después de tanta experiencia, de la experiencia que tengo, que ir a concursos, a mí una cosa que me ha funcionado siempre ha sido mezclar pastelería con salado.
Muy bien, o sea, dulce y salat.
Eso es, el suso, por ejemplo, que quedó subcampeón de España en el 21, ¿eh? Es una mezcla de porc amb anfós y un suso de toda la vida que iba relleno de crema. Yo rellené una ensaimada de cangrejo de río y quedó campeón de España. Aquí tenemos la coca de patata, que la puedes hacer un guiso de carrilleras, la abres al medio y la haces un poquito más pequeña, la compras pequeña y la rellenas con un guiso de lo que quieras, de carne, de pescado, como un bocadillo, con alguna mayonesa, alguna vinagreta, algo así, que tenga un poco dulce, salado. Un poco de ácido.
Arriesgar, ¿no?
Arriesgar un poco, que hay que jugar un poco con los sabores, mezclar. Yo soy muy fan de meter frutas. La gente dice, joder, es que ¿cómo vas a meter un melocotón con una carrillera? Prueba. Al final son sabores contrapuntos y tienen su toque y tal, ¿no? Y yo creo que si alguien va a ir a un concurso, que pruebe, que se la juegue, que haga una carrillera, un estofado, me da igual, de carne, y que lo meta dentro de un bollo salado, que abra una ensaimada y la meta dentro y lo haga como una ensaimada. Y
bueno, mira, apuntau, que això, escolta, vos ho diu un qui ha guanyat no sé quantes edicions d'esta palma. Escolta, tu ara de les coques de patata estan de moda, ¿no? Perquè ara són com el nostre pa d'hamburguesa, que moltes hamburgueses amb coca de patata mallorquina.
Sí, la verdad que sí. Pues mira, pues mismamente es un pan, es como si fuese un pan de hamburguesa. ¿Qué metemos? Una coca de patata que es salado, digo dulce, metemos una carne picada que es salada. Ahí tenemos el dulce salado que hemos estado hablando antes. Aparte, la coca de patata tiene una textura, una cremosidad, una esponjosidad que no, obviamente no, para mí le dan mil patadas a muchos pan brioche que se venden, ¿no? Y es un producto nuestro, es un producto de la tierra y es un producto que hay que exportarlo fuera, que tenemos muchas cosas buenas y los cocineros somos muy embajadores cada vez que vamos a hacer eventos fuera, concursos, me da igual, ponencias, Madrid, Barcelona, de sacar nuestro trocito de la isla con algo de aquí, ¿no? Uh-huh. Y demostrar y que nos vean que tenemos cosas muy, muy chulas.
Bueno, i ara deixant un poc de banda esta Palma, que ja sabeu que encara sou atents durant el dia d'avui, però com a Igor, aquí en el Bandarra, aquest 2026, que ja hi som, quasi, ja acaba l'any, no sé, has d'anar a Madrid Fusión, has de preparar qualque sorpresa, que un poc mos has de sorprendre enguany.
Mira, me he retirado.
¿Te has retirado?
No sé si oficialmente, pero este año, por ejemplo, yo siempre voy al concurso nacional, que es la semana que viene, y este año no voy. Me he tomado un descanso después de 15 años, creo que llevo yendo, y no sé, lo que vaya viniendo. No tengo nada planeado, voy sobre la marcha, y yo creo que nos tomaríamos un añito de paz, de estar en el restaurante tranquilos. Si vamos, vamos a ver o a disfrutar, pero no a trabajar ni a estar ahí haciendo cosas, ¿no?
Bueno, jo suposo que això també és una pressió, a part de l'hora de fer-ho, però una pressió mental de dir que m'inventa en guany, no? Que prop, que dic, que, no? Suposo que aquesta pressió de quan surts de la cuina, arribar a casa teva i es coca no t'haurà de pensar, no?
Sí, claro, obviamente. Es una presión y ya, como vamos mucho, personalmente, como he ido mucho, ya se espera algo de ti y ya cada año te cuesta un poco más porque al final todos los años, pues, cuando tuvimos el cambio hacia el hotel, llevamos un año y medio aquí dentro, ha cambiado todo mucho, entonces, claro, no tienes que tener tiempo y tranquilidad para poder pensar. Y obviamente es presión, porque todo el mundo te mira, porque he sido campeón de España, dos veces subcampeón, y claro, la gente dice, ostras, que viene Igor. Claro, y dice, wow.
¿Qué hago hoy, no?
Claro, ¿qué hago? ¿Qué hago este año? ¿Qué hago y tal? Y este año, pues, no salió lo que tenía pensado, no tuve el momento de sentarme y analizarlo y hacerlo. Y bueno, pues también todos tenemos derecho a pegarnos un pequeño respiro, un descanso, porque es verdad que al final la presión cansa. La presión mental es muy importante mantener.
Claro, por eso lo decía. Bueno, y más, autores en guany, y llavors, ¿por qué no? Tornar más impuls encara, qui sap. Bueno, te deixem perquè tens encara una feinada, sí. Encara servir tapes, no t'enredant més. Moltes gràcies, Igor.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado de la ruta y que, bueno, pues que el año que viene más y mejor. Y no dejéis de ir por los bares, que hay muchos bares que venden pinchos, no importa el nombre, simplemente hay que salir a la calle y disfrutar de nuestros bares y de nuestra ciudad.
Molt bé, gràcies, Igor. Gràcies de veres. Gràcies. Que vagi bé. Idò, ja ho veus, eh? Encara sou a temps de gaudir d'esta Palma, 20 anys de ruta, que se diu aviat, d'aquest concurs, i nosaltres hem pogut xerrar amb el president de jurat, amb Igor, i ets campió d'esta Palma en moltes d'aquestes edicions. Així que, ara en sortir de la ràdio, Joanmi, Miquel Àngel, ja ho sabeu, eh? Hem de fer qualque tapeta, no vos passeu, que ja esteu amb operació, sí. No sé si verano, Nadal o quina anam. Vinga, que vagi bé. Adéu.
Gràcies, Raúl. Se de desembre, ja estem en l'operació de diciembre.
Operació biquini no, perquè ara ha de començar fred encara.
Bueno, biquini. Ara ve una altra vegada, que l'Oper dijous bo.
Sí, 30 graus.
Les previsions meteorològiques me'n van assustar. Dijous bo, 30 graus de temperatura, que n'hi hagi. Ahir 14, dijous 30, una cosa de l'altre.
I també de 14, o jo diria que 20 està bé, no?
No, jo 14, 15 me va una monada. Que n'hi hagi de fred, tapadet, sí. Manta, tele, pel·lícula...
Sobretot tapadet, fer coses o no? Tapadet,
no,
sí.
Tapadet, ah, sí. Fer coses.
Què dius, una cosa?
10 i 22 minuts, senyores i senyors, tornant tot d'una. Fins ara.
gran vida.
IB3 Ràdio és participació.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyata Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. De 9 a 12, viu la gran vida. L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
Així és, històries de proximitat contades en primera persona. I és que, senyores i senyors, augmenten els fraus en els lloguers de Mallorca. Molt d'inquilins no denuncien per no quedar-se en el carrer. Consubal alerta de que 3 de cada 5 consultes de consumidors estan relacionades amb aquests casos i amb les pràctiques legals, però immorals. D'això avui en parlam amb el president de Consubal, en Alfonso Rodríguez. Alfonso, molt bon dia. Benvingut a nuestro programa, ¿cuánto te trobes?
Encantado.
Encantado, te oímos perfectamente. Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando con el aumento de estos fraudes en los alquileres? Explícanos un poquito para que lo podamos entender.
Bueno, lo que está pasando es que se están alquilando como viviendas habitables, pues infraviviendas y viviendas que no reúnen las condiciones de habitabilidad suficientes como para que una familia o una persona pueda estar pues bien en la vivienda. Están aumentando de forma bastante importante desde hace un año y medio, y la verdad que es un auténtico problema porque afecta sobre todo a la salud de los inquilinos.
Me dices que en este último año y medio habéis notado un aumento muy fuerte de las consultas sobre estos alquileres. ¿Qué es lo que está pasando exactamente?
Bueno, a ver, tendríamos que distinguir en lo que está pasando por los abusos que propietarios cometen sobre sus inquilinos.
¿Cómo cuáles?
Bueno, por ejemplo, subir la renta de forma indiscriminada, amenazar con sacarlos de la vivienda. Si no me pagas, te vas mañana, y si no te vas, vengo con la policía. Finalizar los contratos antes de plazo. Bueno, no hacer tareas de mantenimiento que le corresponden a los propietarios, de reposición pues de una ventana o de reposición sistema eléctrico. Bueno, todo eso son la suma de las dificultades que muchos inquilinos están sufriendo para poder estar pues de una forma más o menos decente en la vivienda.
¿Tú crees que estas actuaciones y esta manera de ser de los arrendadores es para conseguir un fin final que sea el subir el alquiler o poder cobrar más de lo que están cobrando?
Sin ninguna duda. Además lo estamos comprobando como, por ejemplo, a personas que se les acaba el contrato, que igual están pagando 900 euros de renta, se les acaba el contrato.
Que no es poca cosa, que no es poca cosa.
Bueno, 900 es un chollo. Encontrar una vivienda por 900 euros es un chollo. Pero a personas que les están cumpliendo los contratos, y además, bueno, los contratos de 5 años, y el propietario les dice, bueno, yo te hago un nuevo contrato, pero me tienes que pagar 1.500 euros, si no, te vas. Esto cada día. Y luego, sobre todo, en determinadas zonas, presionar a los inquilinos para que se marchen para destinar las viviendas a alquiler turístico.
Ah, pero el alquiler turístico tienes que tener una plaza turística, o entiendo yo que lo hacen de manera ilegal.
Exactamente, lo hacen de manera ilegal.
Qué fuerte. Hemos escuchado hablar en estos días muchísimo de las infraviviendas. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es exactamente una infravivienda y en qué y quiénes son los principales de y cuáles son las principales deficiencias que denuncian los inquilinos?
Bueno, sobre todo que son viviendas, bueno, según la normativa, una vivienda para que sea habitable tiene que tener como mínimo 25 metros cuadrados por persona, y hay viviendas que tienen 10, 15 o 18 metros cuadrados que se están alquilando pues a una familia de tres o cuatro personas. Viviendas que no reúnen los mínimos indispensables en cuanto a luz o ventilación, con techos que son techos muy bajos, de 1,50, 1,60, sobre todo garajes que han convertido en viviendas, y bueno, luego dificultades porque no tienen contador de la luz y tienen unas una red eléctrica pues primaria muy con muchos problemas, o sea, ahí, pero sobre todo es el número de metros cuadrados, o sea, la capacidad que tiene la vivienda y falta de, pues eso, extracción de humos, de luz y con techos muy bajos.
Habéis dicho desde Consubal que recomendáis denunciar estas situaciones al ayuntamiento, pero muchos afectados no lo hacen por miedo. ¿Por qué tienen miedo los inquilinos de denunciar?
Bueno, en el momento que intervienen las autoridades y comprueban que la vivienda no reúne los requisitos mínimos de habitabilidad, lo normal es que la precinten. Consecuentemente, los inquilinos se tendrían que ir, tendrían que buscar otra cosa, y ahí es donde viene el problema, que no encuentran viviendas que se puedan permitir. Por eso se están cometiendo todo este tipo de abusos. Nosotros, cuando alguien viene por un problema de infravivienda, por un problema de que la vivienda no reúne los requisitos mínimos de habitabilidad, le recomendamos que denuncien, pero también le advertimos que van a tener este riesgo, y el riesgo es que si precinta la vivienda se van a quedar en la calle.
Nos comentaban también que se está dando mucho el aumento del alquiler de habitaciones. ¿Cuál es el problema de este principal de este mercado de alquiler de habitaciones? Que a priori siempre había sido una cosa muy normal, pero se están detectando también casos de abusos.
Efectivamente, en este momento una vivienda en un barrio, una habitación en un barrio periférico está por encima de los 500 euros una habitación. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que hay muchísimas personas que se dedican, hay incluso empresas que se dedican exclusivamente al alquiler de las habitaciones, y lo que están haciendo es eliminando en las viviendas las zonas comunes, como podrían ser el comedor o el salón, y los están convirtiendo en dormitorios. Okay. Entonces, hay viviendas que la única zona común que tienen es una mini cocina y un baño, y el resto lo han convertido todo en habitaciones. ¿Por qué? Pues porque les reporta unos ingresos pues muy importantes. Por ejemplo, pues en una zona como Sonoliva o como Sendiotería, un piso en alquiler puede estar entre los 950.000 euros, mientras que si lo alquilan por habitaciones, pues pueden sacar pues 2.000 euros o algo más de 2.000 euros.
Claro. ¿Y qué se tiene que hacer delante de estas situaciones?
Bueno, el problema es que en el alquiler de habitaciones todavía no hay una legislación específica. La ley de arrendamientos urbanos no tiene, no dice nada sobre el alquiler de habitaciones. Hay que irse al Código Civil. Y bueno, el problema básicamente son los precios y las dimensiones. Pero volvemos a lo mismo. Es decir, hay personas que se ven obligadas a aceptar lo que se les ofrece porque no hay otra alternativa.
Ok. Habéis criticado la decisión del Gobierno central de dejar de manera voluntaria el registro de los agentes inmobiliarios. ¿Cómo se tendría que cambiar esta situación si fuera obligatorio?
Bueno, se garantizaría que los profesionales que intervienen o que median en arrendamientos tanto de viviendas como de habitaciones serían personas con una formación específica y que indudablemente daría una garantía a aquellas personas que utilizan los servicios inmobiliarios, que el problema que tenemos en este momento pues es que hay cualquier persona puede ejercer y hay muchísimas personas sin formación, hay algunas incluso sin escrúpulos, que les da exactamente igual. Si tuviéramos un registro obligatorio, indudablemente la situación sería diferente.
¿Cuáles son las medidas que creéis que serían efectivas para parar este tipo de prácticas y mejorar, en definitiva, la protección de los inquilinos?
Bueno, sobre todo viviendas, poner viviendas en el mercado. Esto es fundamental, poner viviendas en el mercado. Hay edificios obsoletos, hay hoteles obsoletos que se podrían convertir en viviendas para ir aliviando. Topar los precios, o sea, declarar determinadas zonas como zonas tensionadas para que el alquiler esté a un determinado nivel y que pueda acceder más gente, pero básicamente es poner viviendas en el mercado, o viviendas en régimen de alquiler sobre todo.
Pues mi queridísimo Alfonso Rodríguez, antes de terminar, una última pregunta más. ¿Cuál sería tu consejo que darías a las personas que sospechan que viven en una infravivienda o que padecen el abuso en el contrato de alquiler?
Bueno, sobre todo informarse a través de profesionales, abogados, o venir a las organizaciones que nos dedicamos a dar esta información, para que les informemos de cuáles serían los pasos, qué posibilidades tienen y, sobre todo, qué han de hacer para poder solucionar este tipo de problemas.
Pues, Alfonso Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un placer, como siempre, escucharte y saber un poquito más de las cosas que son el devenir de la actualidad del día a día, aunque a veces sea un devenir un poco complicado y un poco, la verdad, abusivo.
Encantado, a vosotros.
Hasta luego, buenos días.
Bien. Break down the garden gate. There's not much time left today. Life is a highway. I wanna ride it all night long. If you're coming my way, I wanna drive it all night long. Through all these cities and all these towns, it's in my blood and it's all around.
Can't hold.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio Es, informació. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. La Gran Vida. Una passejada per Menorca amb Clara i Mamí.
Així, a les 11:20 de matí d'aquest diumenge, dia 9, ja de novembre de l'any 2025, que l'Ajuntament de Ciutadella comença avui el primer tast de cultura, patrimoni, arts escèniques i gastronomia.
És una recepta perfecta per gaudir d'aquest diumenge, i na Clara i Mamí, allà en directe, participant d'aquesta primera activitat de les quatre jornades que celebraran aquest mes de novembre. Clara, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, idò, mira, estic fent tal qual una passejada per Ciutadella avui matí.
Que bé.
Acompanyada d'un grupet d'unes 80 persones, més o manco. El punt de reunió ha estat just fa 10 minuts a la placeta d'Esbé, al vell mig del centre de Ciutadella, i ara estem caminant amb una d'aquestes visites, que és el primer tast de cultura, com explicàveu, que reuneix patrimoni, arts escèniques i també gastronomia, producte local. I estic fent una passejada molt ben acompanyada amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Ciutadella, Maria Jesús Begú. Bon dia, com va?
Hola, bon dia.
Bon, un dia meravellós avui, per el primer tast de cultura, solet i bon temps.
Sí, creuàvem els dits perquè ahir, bueno, com sabeu, estaríem amb alerta taronja, vam haver d'anul·lar alguna cosa, però bueno, això no ha estat així, per tant, contents de poder-la iniciar el dia que toca.
Regidora, quin és l'objectiu d'aquest tast de cultura? Que, si no m'equivoc, ja són 5 anys que se celebra aquí a Ciutadella.
Sí, bueno, com vosaltres heu dit, és aquesta conjugació d'aquestes tres coses, patrimoni, arts escèniques i gastronomia, tot en un, i que mos permeti conèixer de prop espais únics que tenim aquí a Ciutadella, conjugant també amb arts escèniques i gastronomia local.
On anem ara?
Ara anem a Cas Baró. A Cas Baró és un palau que tenim aquí en el carrer Santa Clara, és el palau més antic que hi ha a Ciutadella i és un palau no fàcil de visitar. Per tant, des de l'Ajuntament, des de Cultura, hem pogut aconseguir aquesta visita que feia, bueno, feia estona que m'ho rodava pel cap, poder-la visitar amb aquest tast de cultura.
Si qualque cosa té Ciutadella, és una gran història de cases senyorials i cases que habitualment no es pot entrar a viure, com és el cas de Cas Baró.
Sí, així és, tothom, supos que molts coneixem el nucli antic de Ciutadella, que, bueno, tenim el cant encant, que no passa a tots els llocs a aquests palaus i a aquests edificis emblemàtics.
Ara fem una aturadeta perquè aquesta visita, a banda de les persones que s'hi han apuntat, està també guiada per dos experts que coneixen bé la història de Ciutadella.
Sí, són, bueno, na Majo León i en Ben Marquès, que és el gerent de cultura, i na Majo, la tècnica del Museu de Can Saura, que tots dos són arqueòlegs i historiadors, i per tant, qui millor que ells per contar-nos tot el que viurem avui.
Ens endinsam en el patrimoni històric. En altres edicions havia estat aquesta conjugació també, però coneixent un poc el camp de Menorca, en aquesta ocasió es proposa el patrimoni i són tots els diumenges de novembre. Per tant, avui hi ha aquesta primera trobada per anar a Cas Baró. A més, amb una, hi ha una proposta teatral avui.
Sí, avui és Micoteatre. Tenim una teatre de Francina Caules, juntament amb en Pau Cintes, un xef reconegut, molt jove, que també mos farà aquesta gastronomia amb producte que ve de Lloriac, que és de Cas Baró, amb gastronomia del segle XVIII i XIX.
En Pau Cintes, jove xef menorquí, un jove ben reconegut i que és un dels ambaixadors de la gastronomia menorquina i que dona aquesta tranquil·litat perquè la cuina i la gastronomia i el receptari menorquí de tota la vida, com és el cas d'avui, que seran receptes antigues i del segle XVII i XVIII, que estan en bones mans perquè els nostres cuiners joves continuen amb aquesta missió.
Sí, en Pau es garantia 100% d'èxit, juntament amb la cooperativa del camp, que és qui ens ajuda amb el producte, i, bueno, t'ho dic, segur que en Pau Cintes ho farà de dalt de tot i no ens bastarà un platet, ojalà no poguessin tenir més d'un.
Bueno, perquè, clar, avui hi ha un tast i el tast també el tastarem, aquestes receptes que farà en Pau. Ens pots avançar què t'he preparat? Que imagino que està dins sa casa començant a preparar-ho tot.
No, sí, ell ja ha fet sa feinada, però per jo també és un misteri, la veritat, que ho vaig llegir, però ara no me faci repetir exactament quin plats, però estaria molt ben elaborat. Crec que en producte de Lloriat hi ha cosa de formatge, hi ha cosa de iogurt, i crec que hi havia cosa d'unes obreginyes, també.
Bé, estai de sorpreses que anirem descobrint en el dia d'avui, en aquesta primera jornada d'estàs de cultura. I mira, jo m'he trobat per aquí, caminant, i ben puntual, a sa cita, es Balla de Ciutadella. Com estàs?
Bon dia, molt bé, molt content de tornar a iniciar una nova etapa, sa cinquena, pel que he sentit, que això ja vol dir que a Ciutadella normalment fem una cosa, el segon any la repetim i el tercer ja és tradició. Per tant, estic molt content de poder dir que aquest tast de cultura ja és una tradició.
Una tradició, i en Llorenç Ferrer no s'ho pot perdre, això, com és habitual. Les activitats a Ciutadella s'han d'aprofitar, i més si fa un dia tan espectacular com és el d'avui.
Sí, la veritat és que fa un pot de vent, però bueno, és un dia que no mos plou, mos permet fer aquestes passejades, i la veritat és que sí. Per sort, Ciutadella organitza moltes coses. Crec que és un gust, crec que tenim molt clar des de el nostre equip de govern, ho hem dit des del primer dia, que invertim en cultura, que no gastem en cultura, invertim, perquè la cultura ha d'estar a l'abast de tots els ciutadans possibles. És a dir, per tant, hi ha gent de totes les edats, també és un gust veure que hi ha un grup de 80 persones amb diverses edats i que tothom està disposat a poder gaudir d'aquesta fórmula triple, que és gastronomia, teatre, que és també patrimoni, i la veritat també unes paraules d'agraïment en Baró, en José María d'Olivar, que mos ha obert les portes de casa seva, literalment.
Un èxit de participació perquè les entrades, els llocs que hi havien disponibles s'han exhaurit i, per tant, la gent vol i és una manera meravellosa de poder gaudir d'un diumenge. Ciutadella està ben tranquil i és una oportunitat també de quan ja no estem en temporada turística, la temporada baixa, que és més nostra, poder seguir tenint aquestes referències per la gent de cultura i per tota la gent de Ciutadella que tingui també activitats per fer a casa seva.
Efectivament, així és. La veritat és que quan comença la tardor, que és una època meravellosa, la tardor, és una època que jo crec que està infravalorada, que no fa aquella calor d'estiu, és el que ens permet fer aquestes passejades, aquestes descobertes. Com han dit enguany, hem preparat un poc patrimoni de ciutat, però també patrimoni i riquesa natural al camp. Vull dir que hi ha una bona combinació d'activitats.
Ara estem justament a on?
Bueno, ara estem en el pati aquí de Santa Clara, com que mos hem dividit en dos grups. Un grup inicia entrant ja a Cas Baró i aquest grup que mos trobem nosaltres ara som en el pati de Santa Clara, que, bueno, que qui coneix Ciutadella sap que Cas Baró té cap de cantó amb la plaça del pati de Santa Clara. I ara, bueno, en Amajo està fent la primera introducció d'explicació històrica del palau.
I tu creus que ara la podré molestar?
Crec que serà un poc difícil.
Serà difícil.
Serà difícil perquè està d'estar concentrada i no es pot deixar ni una dada ni una data. Per tant, ara no crec que sigui fàcil poder xerrar amb ella.
Idò, m'atracaré amb el micròfon abans si puc agafar un poquet de la seva explicació, que us sembla?
Perfecte, perfecte.
I es Balla que s'incorporen al grup avui com a ciutadà, no com a Balla. Avui està gaudint del dia.
Així és, avui he vingut, he acompanyat a la meva dona, que també li feia molta
gana. La tens per aquí, eh?
Sí, la tinc en l'altre grup. I que li feia molta gana també poder xalar i d'aquesta activitat.
Idò, que acabin de passar un feliç diumenge.
Moltes gràcies.
Gràcies. Maria Jesús, vaig cap allà, a veure si puc atracar-me.
Sí? Va, amb Ganamajo León ara està fent aquesta explicació del que és el pati de Santa Clara. Jo passaré per aquí enmig, abans si puc agafar alguna de les explicacions que està fent en aquest moment en directe.
Aquest vestíbul de sa casa servia per donar llum i també per demostrar el poder econòmic i social de sa família. Penseu que aquestes cases tenien aquestes grans portalades perquè antigament s'hi entraven carros i carruatges i, per tant, el fet de tenir ses portes obertes i el vestíbul tant ple de plantes com d'obres d'art, pues era la manera que tenien de, a la resta del poble per demostrar el seu poder. En el cas dels barons de Llurià, que és la casa que avui visitarem, ja us he dit que és la casa més antiga, però a més també el títol de la baronia és el més antic que es concedeix aquí a Menorca. Per tant, aquesta casa ja podeu veure que és molt especial per les dues coses. A més, aquesta casa sempre ha guardat una relació directa i molt estreta amb el convent de Santa Clara, per això nosaltres ara som aquí. Si mos fixeu, nosaltres tenim un balcó just davant nostre que encara forma part d'aquesta casa de senyorial dels barons de Lloriac i des d'aquest balcó, que després mos mostraré exactament quin és, la baronesa, o els barons, el que feien era podien veure les monges de Santa Clara. Concretament, veien un pati i unes cel·les privades que eren les cel·les de les olivades. I des del seu balcó, per tant, podien rompre de manera visual aquesta clausura que tenien les monges de Santa Clara. Penseu que totes les cases nobiliàries d'aquí de Ciutadella tenien també una relació amb el convent de Santa Clara perquè la figura de Sereu feia que la majoria de terres i de propietats de la família anessin a parar només en aquest amo, no? Aquest primer amo que era el dipositari del llinatge.
I doncs ja hi veus que estem en aquests moments descobrint un poc de la història de Ciutadella en aquest pati de Santa Clara, del convent i la relació que hi havia entre les monges de Santa Clara i també les persones i, bueno, els nobles de les cases nobiliàries d'aquí de Ciutadella. Maria Jesús, aquesta és la primera, però n'hi ha més. Quines són les altres propostes que formen part d'estats de cultura d'aquest d'enguany?
Bueno, de la setmana que ve, diumenge que ve, anem a visitar la catedral de Menorca, que l'any passat ens va quedar una mica mitges perquè hi ha tanta informació a donar a la catedral i tantes coses a contar que en aquell moment l'any passat se'ns va xerrar de la cripta i clar, tots vam quedar amb les ganes, amb el cuc de poder tornar, bueno, de visitar la cripta, que tampoc no és fàcil visitar, i també pujarem d'altres terrats de la catedral per xerrar de l'arquitectura medieval de Ciutadella i acabarem també amb un tas que farem a Cal Bisbe. I després les altres dues setmanes següents sí que sortim ja de Ciutadella, nucli antic, i farem una visita a Satalà d'Estaler, que es diu Satalà del Truig, on Marc Pellicer, un historiador que ha escrit un llibre sobre corsaris, bueno, pues aprofitarem la pujada allà dalt perquè mos expliqui els corsaris que van existir aquí a Menorca, i després farem una excursió fins a l'Entorqueta, i a l'Entorqueta també disfrutarem de dansa, més aquest tas de producte. I la darrera setmana encara mos anam una mica més enfora, mos anam a Farnati, i allà a Farnati va haver, bueno, un accident molt greu d'un barco que era General Sanxís, que, bueno, bueno, va ser una tragèdia molt, molt, bueno, molt marcada per Ciutadella, que només hi va haver un supervivent, en Manel Bodet, i farem el circuit que va fer ell fins arribar a Sant Bernadí. És una excursió considerable i, bueno, allà farem aquesta visita del lloc, després d'on hi va haver l'accident, i acabarem a Sant Bernadí.
Idò, hem acabat per aquí i ara ens anem cap a Cas Baró. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com han anat aquestes explicacions?
Molt bé, molt bé.
Sí, ja anem cap a Cas Baró, que coneix vostè aquesta casa senyorial?
No, no, però això venc.
Sí. Primera vegada?
La primera vegada.
És de Ciutadella?
Sí.
Ha participat en altres tasts de cultura?
Sí, sí.
Sí? Un habitual?
Sí, sí, des que van començar.
Beníssim, idò, que gaudeixi del dia.
Gràcies.
Per aquí tenim un matrimoni també de Ciutadella.
Sí.
Com està aquest senyor?
Molt bé.
Bé, content?
Sí.
Fa un bon dia avui, per sortir a passejar.
Hombre, fa un poquet de vent, fa un poquet de fredor, però bueno, fa bon.
Però bueno, ara anem a Cas Baró, que allà estarem.
Sí. Per lo que havien dit de temps, està molt bé.
Ha estat beníssim. Ahir sí que va ploure.
Sí, sí, sí.
Quina edat tenen vostès?
76.
76, i a gaudir d'aquesta passejada, eh? I sa senyora?
73.
73, és el primer cop que coneixen aquesta activitat?
No, hi han anat diversos, moltes vegades.
I Cas Baró, que coneixen sa casa?
No, però jo amb ell hi tenc una... Som de la mateixa quinta, amb el Baró.
Amb el Baró.
Amb el Baró. I a vegades amb els dinars de quinta solem anar a dinar junts. I tal, sí que el coneixem.
Idò, una oportunitat per conèixer la història.
Sí, és que sí, molt bé.
Que gaudeixin.
Mai. M'agrada.
Idò, ara entrem, eh?
Sí, sí.
Ja hi som. Moltes gràcies.
Igualment.
Idò, anem a entrar cap a dintre de sa casa, a Cas Baró, i continuarem aquesta visita guiada, perquè la veritat és que tinc molta curiositat per veure com és aquesta casa senyorial, que just estem davant a sa porta, i ara entrarem. Ara en Majo León està fent l'explicació pertinent i serà moment d'entrar a dins de sa casa. Què us sembla aquesta passejada que estic fent avui diumenge? Una meravella, eh?
Jo m'ha agradat molt.
I sempre molt. Protagonistes, que és el que més ens agrada.
Has tingut moltíssimes de veus avui, Clara.
Bueno, és que aquí hi ha 80 persones, el que passa que ara, clar, hi ha moments que estan a Majo León fent ses explicacions i és més difícil d'agafar sa gent. Ara està just explicant tota sa façana de Cas Baró i, clar, sa gent està escoltant, que és el que toca, no?, quan fem ses visites guiades.
I de Clara, te deixem a tu escoltant aquesta preciositat que avui mos has presentada i te donem les gràcies per haver estat amb nosaltres i amb tots els oients d'IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears, avui a la Gran Vida. Moltíssimes gràcies.
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 Adéu, senyores i senyors, són les 10:04. Un poquet de musiqueta i informatius i a les 11:04 tornem ja amb Entre tu i jo.
Someday, when my life has passed me by, I'll lay around and wonder why you were always there for me. One way, in the eyes of
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.